que... Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, l'actor i director de teatre Àngel Llàcer serà el pregoner de la Festa Major d'enguany, tal com ha publicat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. Nascut a Barcelona el 1974, Llàcer, que viu actualment a Sant Cugat, es va fer famós gràcies a la seva participació com a professor a Operación Triunfo. Compta amb una extensa trajectòria tant en la televisió, en programes com Tu cara me suena, com en el teatre, on destaquen obres que ha dirigit com Jerónimo Stilton i El petit príncep. Actualment presenta el concurs de 3CAT, Soc i seré. Carnisseria Corral commemora 100 anys a la ciutat, convertit en un dels establiments més emblemàtics i amb una relació molt personal amb la seva clientela. El comerç nascut al Mercat Pere Sant el 1925 va canviar d'ubicació fa aproximadament més d'una dècada per instal·lar-se de manera definitiva al Mercat de Mirasol, un negoci familiar que viu la quarta generació i que ha anat heredant el vincle amb els clients que continuen apostant per la qualitat i el tracte proper. Tots i els avenços dels darrers anys, la presidenta d'ADE Vallès, Cristina Roniz, considera que la paritat entre homes i dones en llocs de càrrecs directius està lluny de ser una realitat. Roniz apunta en una entrevista a Cugat Mèdia que, malauradament, les dones només representen al voltant del 30% en posicions d'alta direcció, tot i les polítiques que contribueixen a millorar aquesta situació. El Teatre Auditori acull aquest dimecres a les 8 del vespre el concert solidari Amics del Clínic, Amics de la Salut. Es tracta d'una iniciativa impulsada per membres del Cors Gospel Sant Cugat per recaptar fons destinats a la investigació del melanoma, una malaltia que va colpir de prop la formació amb la pèrdua de la Salut Bueren, membre fundadora i cantant del cor ara fa un any. I Fila Zero pujarà a l'escenari de la Unió aquest divendres 30 de maig amb una nova representació d'Una pregunta a ESO, una sessió de microteatre amb textos del dramaturg José Sánchez Sinisterra, Premi Nacional de Teatre. L'espectacle, que forma part de la iniciativa Faves Tendres Teatre Breu de Fila Zero, busca interpel·lar el públic amb un llenguatge contemporani i una escenografia mínima. L'espectacle començarà a les 9 de la nit. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Són les 10 i 3 minuts i... comptades.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades. Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades. Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, i qui us parla, la Sara Vella. Avui és dimecres 28 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb les reflexions de la professora de ioga, Jana Casares, sobre l'aferrament com a concepte psicològic. i afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple sota la batuta de la cap d'informatius de Cugat Mèdia, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. A Sant Cugat Emprèn, Cuca Fernández ens parlarà del projecte vitivinícola de la Masia de Can Vell. I afegirem una mica de patrimoni i descobrirem la part de l'ANC encarregada del fons d'imatges, gràfics i audiovisuals. I per acabar parlarem de SIBO i nutrició integrativa amb Berta Martínez, nutricionista col·laboradora d'Íntima Salut per la Dona. Comença a bullir l'olla, això és del Faves Comptades.
Tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquen. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Som aquí amb la Jana Casares, que ens acompanya un cop més a la secció de benestar. La Jana és professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram, al perfil @janacasaresyoga, Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Sara.
Avui ens portes un tema que en general genera molta conversa i molt debat. Parlem de l'aferrament, és a dir, del lligam emocional que establim com a infants amb els nostres principals cuidadors, normalment els pares, i que posteriorment també ens pot influir en les relacions futures. Quina és la definició més acurada, Jana, d'aferrament?
Podríem dir que l'aferrament en si, com a concepte, pot ser vist com una manifestació natural de l'ésser humà i de molts mamífers buscant connexió i pertenença.
D'acord.
Hem de pensar que som éssers socials i dependents dels uns i, o sigui, de tots, perquè per sobreviure és normal i saludable sentir aferrament per les persones que estimem. O sigui, podríem dir que és algo natural i saludable, fins i tot, l'aferrament.
Molt bé. Tu ens has explicat, en aquest cas, tot això que dius, et refereixes a l'aferrament segur, oi? Però...
Bueno, seria com la definició d'aferrament, no? Però sí que és veritat que hi ha un concepte psicològic que parla sobre el sistema d'apegos, que es diu en castellà, no? Mm-hmm. On es va descobrir que hi havia... És un sistema que va desenvolupar un psiquiatre i es va descobrir que hi havia diferents formes de vincle dels nens cap als pares segons com els pares havien pogut atendre les necessitats de l'infant. Doncs està l'aferrament segur o el tipus de vincle segur i està l'insegur. Quan és segur? Doncs el nen sap que els pares no el fallaran, és un nen que sent estimat, valorat, acceptat, i els cuidadors no només cobreixen les necessitats bàsiques de menjar, de neteja del nen, sinó que també, o del nadó, perquè això es desperta i es crea en la primera infantesa, sinó que també les necessitats emocionals d'aquell nadó estan cobertes. Doncs, quan som més grans, com es manifesta un vincle d'aferrament segur? Doncs, un, té capacitat per separar-se dels pares. O sigui, hi ha un bon equilibri entre l'estratègia d'exploració del món i l'estratègia de vincle. O sigui, hi ha un bon equilibri entre aquests dos. El nen es sent segur explorant i el nen es sent segur amb el vincle. Mm-hmm. Hi ha un bon equilibri entre aquests dos.
Perquè tu, quins consells ens donaries per assegurar que generem un vincle d'aferrament segur amb les nostres criatures?
Val. Doncs per treballar l'aferrament segur hauríem justament de treballar aquests dos O sigui, un primer mirar-te tu mateix, mirar a veure quin ha estat el tipus d'aferrament o el tipus de vincle que has creat amb els teus pares, quin tipus de vincle tenen ells, per entendre una miqueta, per posar en context, i després també mirar el nen, o sigui, i òbviament treballar el teu vincle, o sigui, anar a teràpia, investigar, llegir... Hi ha un llibre molt xulo que es diu Maneres de amar, que després, si no, diré el nom de l'autora i tot, perquè ara no el recordo, però és un, per mi és un llibre clau, o sigui, per entendre quin tipus de ferrament has creat a la teva vida i als teus pares. Doncs, primer de tot, sanar el teu tipus de ferrament, si és que no tens un vincle segur, i després, amb els nens, hauríem de mirar-los a ells. Primer miro a mi, després miro el nen, i dic, ostres, què necessita aquest nen? I això vull lligar amb un altre tema que ja parlarem un altre dia, que són els llenguatges de l'amor.
Sí.
Però jo portava un exercici xulo per fer amb els nens que té a veure amb els llenguatges de l'amor, perquè què passa? A nivell emocional necessitem donar-li al nen el que ell necessita, no el que nosaltres necessitem donar al nen.
Si
no hem curat el nostre vincle, li estarem com imposant el que nosaltres necessitem, però no estarem mirant realment què necessita el nen. Doncs un exercici, si tenim fills, que podem fer és preguntar-li, escolta'm, tal, tu saps que jo t'estimo, oi? Doncs el nen et dirà, sí, i tu li dius, val, i per què ho saps? Com és que ho saps? O sigui, en quins moments tu sents el meu amor? Doncs, segons el llenguatge de l'amor d'aquesta persona, dirà, doncs, ostres, doncs, quan jugues amb mi, o quan em dius que m'estimes, o quan em fas un regalet, o quan passes temps amb mi, doncs aquí, això ens donarà pistes de quina forma tenim nosaltres d'apropar-nos a nivell emocional a aquella persona. I, òbviament, estar disponibles a nivell emocional, o sigui, ser casa per aquell nen, no?
Sí.
Passar alguna cosa.
La veritat és que això ja m'ho havies explicat i em sembla superinteressant. També és maco per mi plantejar-t'ho com a adult. Per què penses que tal persona t'estima? I comences a respondre aquestes preguntes per saber també quin és el teu llenguatge de l'amor, que no sempre ho sabem tan clarament, no?
No sempre ho sabem, no ens ho plantegem. I jo crec que, per exemple, si estàs en parella, bueno, i si no ho estàs, perquè tu has de conèixer el teu llenguatge de l'amor, que no té per què ser només un, i poden ser tots, però un potser és una miqueta més fort, però és xulo saber-ho i compartir-ho amb la parella, perquè et pots estalviar moltes discussions, a més.
Ja. I amb els fills no pensaries que han de tenir el mateix llenguatge de l'amor que els pares?
No.
És independent.
No, perquè no som clons. Però sí que és veritat, tornant al sistema d'apegos, sí que és veritat que et pot donar pistes com els teus pares han sentit l'amor dels seus pares, sí que pot crear un tipus o no d'aferrament, i això sí que t'influenciarà tu, segur, seguríssim. Si vols, mirem una miqueta els tipus d'apego.
Sí, i tant.
En aquest cas, els insegurs, no, potser?
Sí, explica'm.
Perquè el segur, bueno, ja l'hem vist, no? O sigui, al final seria un adult que està segur a les seves relacions, vale? Doncs tenim l'aferrament insegur. Bàsicament són tres, els diré superràpid. El vincle ambivalent ansiós, que justament abans que parlàvem de l'estratègia d'exploració i vinculació, té més apagada l'exploració i s'activa més la vinculació, té por al rebuig, té molta dependència emocional i necessita una validació constant de l'altra persona que la faci sentir estimada. Val?
D'acord.
Això, bueno, ja investigarem més un altre dia, però els pares segurament donaven senyals de vegades molt carinyo, de vegades no, de vegades fredor, de vegades estaven, de vegades distància, de vegades no, i el nen és com que ha anat creant una estratègia d'inseguretat, de dir, ostres, no sé si està o no està, no? I doncs, com no ho sé, m'aferro a tope al meu adult de referència i així segur que no marxa. No?
Yeah.
Doncs està el vincle evitatiu, que una mica és tot el contrari. Com eren perilloses les emocions per aquell nen, perquè no s'atenien, perquè hi havia negligència, perquè se'l castigava quan expressava emocions, per quan plorava, no se'l validava, doncs ha entès que no és saludable l'emocionalitat, amb la qual cosa, què fa aquest nen? Està més dins del vincle d'exploració. Se li han apagat com una miqueta com aquest vincle d'apego, d'aferrament, i estan molt més activades les senyals d'exploració, amb la qual cosa a aquesta persona li costarà més vincular-se, li farà por el compromís, li farà por doncs, tot el que sigui emocionalitat. I finalment,
d'acord,
hi ha un altre que, molt resumit, perquè és el que es veu menys, que és el vincle desorganitzat, mm-hmm, que és una barreja de les dues. I normalment són les persones que doncs, han patit un trauma complex, abusos, mm, maltractaments, etc.
Molt bé, doncs els deixem aquí apuntats. Ho haurem de seguir desenvolupant, sens dubte, perquè se'ns ha acabat el temps, Jana.
Ostres, bueno.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Adéu.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. La setmana passada ens fèiem ressò del malestar que hi ha a l'escola Collserola arran de la petició de diverses famílies d'incloure la religió a l'escola. Sabem que les competències d'educació les té el departament i no els municipis. Sabem que la llei contempla que es pugui impartir religió a tots els centres que ho requereixin. Tot i això, avui volem conèixer quina és la vostra opinió al respecte. S'ha d'impartir religió a l'escola pública? Tenint en compte que vivim en un estat aconfessional, quin tipus de religió o des de quin punt de vista s'hauria de treballar la religió? Abans de començar la tertúlia, si us sembla, presentem els participants que tenim avui a la taula. Per la part de Junts, la regidora d'Educació, Carme Ardit, bon dia.
Bon dia.
D'Esquerra Republicana, Gemma Aristoi, regidora de Drets Socials, bon dia.
Molt bon dia.
Avui excusem l'assistència del PSC, que no poden venir. Continuem amb el portaveu, el vocal del PP a l'MD de Valldreix, Carlos Aranguren, bon dia.
Bon dia.
El portaveu de la CUP, Marco Simarro, bon dia.
Bon dia.
El portaveu de Vox, Marco Rodríguez, que tot just arriba, bon dia.
Molt bon dia.
I el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs, si us sembla, comencem amb la regidora d'Educació, que ens expliqui la posició, si és que pot haver-hi, des del govern o des de la regidoria.
Bon dia. Bé, el que tenim és un marc legal que en aquest moment atorga drets a les famílies per a poder sol·licitar que es coincimparteixi religió. Val? Concretament en quatre confessions religioses que tenen conveni, que són la catòlica, l'evangèlica, la musulmana i la jueva. La nostra societat, tot i que l'estat és laic, sí que hi ha una tradició de religiosa, catòliques bàsicament, personalment el que penso és que la formació religiosa en general aporta uns valors que són positius per a la societat. Això no vol dir que comparteixis totes les religions ni les hagis de seguir, però donar una formació religiosa en conjunt crec que és positiu, igual que es dona filosofia, que es dona història, etc. Dintre d'aquesta opció, doncs, jo crec que hi ha cabuda perquè les famílies poguessin demanar doncs, el que elles puguin sentir-se còmodes. El debat potser estaria en que si és amb fons públics, doncs, per què s'ha de fer, no? Aquí ja segurament doncs, diria, mira, sí, hi ha altres sistemes per poder-ho oferir, però com a ensenyaments generals jo els oferiria, com a ensenyaments generalistes de totes les religions.
Mm-hmm. Gemma.
Jo vull matisar que en principi aquí la tertúlia venim com a referents a cada partit polític, vull dir que no, el que ha exposat ara la Carme en tot cas bé, com a Junts, no?
Sí, com a Junts, no com a govern.
Exacte, llavors, per diferenciar-ho, perquè a vegades no hem arribat a parlar justament de qüestions com aquesta,
No.
En primer lloc, doncs dir que s'ha generat una polèmica que segurament porta molts anys damunt de la taula, no?, el veure com es garanteixen els drets de les famílies o de les persones a tenir doncs, la llibertat de culte i alhora doncs, a voler-se mantenir en un espai que és laic o confessional, com també expressava la Carme. No? I aquí és on tenim la dificultat de l'encaix en com s'assimila o no des de les escoles públiques que tenen aquest inici d'escola laica i confessional. No? I aquí és on es genera segurament tota la dificultat. Per què? Per una banda, les famílies tenen dret a sol·licitar el rebre la religió, bueno, les quatre que ha exposat la Carme, i alhora tota la resta doncs, a mantenir-se en un espai doncs, a confessional. L'encaix això és el que genera aquesta dificultat, jo crec, dels centres, a més, amb un marc també legal i curricular que avança i que va amb una mirada molt més oberta i no parcial del que potser tots els que som a la taula teníem temps enrere, no? Totes les assignatures aquelles que teníem, el català, les matemàtiques, tal, també la religió. I aquest marc competencial doncs, fa que es treballi d'una altra manera. No? I justament en el cas de l'escola Collserola, fa molts anys que destaquen a la ciutat per ser una escola que treballa per projectes amb una mirada molt àmplia, amb el voler fer treballs molt transversals i crec que doncs, el plantejar el que dèiem això, no? Doncs l'assignatura ara trencarà amb tot aquest model que està oferint actualment l'escola Collserola. S'ha de veure, no?, com es garanteixen els drets d'unes famílies i de les altres, i aquí crec que és on està la dificultat per part del centre mateix i per part del departament de donar resposta a tot aquest plantejament que hi era, existeix, no?, i legalment doncs, hi ha un marc que l'empara, tant uns com els altres, i hem de veure com s'acaba de lligar i de casar tot el que s'està plantejant, que certament no és fàcil, bueno, pel que deia, sobretot, per les situacions d'aprenentatge que es plantegen a les escoles i el veure com es possibilita també doncs, que hi hagi aquests espais que requereixen les famílies.
Mm-hmm. Carlos.
Bueno, nosotros creemos en la libertad educativa. Entonces, yo creo que el punto está en que la izquierda es partidaria de un modelo único, están a favor de un pensamiento gregario que consideran que ese modelo es el suyo. Y nosotros creemos que la elección del tipo de educación no pertenece propiamente al Estado, sino a los padres, ¿no? Y por tanto, lo que piden estas familias es algo que les corresponde y que tienen derecho a ello, más allá que lo permita la ley. Pues ellos son sus padres y están totalmente legitimados para poder escoger si sus hijos pues toman esta opción o no. Yo creo que uno de los puntos clave del debate es la ignorancia galopante que muchas veces pues se tiene desde determinados sectores y confundir la religión católica con la catequesis, ¿no? La religión católica propiamente es una asignatura, es una formación intelectual y por lo tanto lo que se trabaja en la asignatura de religión pues son los conocimientos, ¿no? Son los contenidos concretos que se mezclan con la cultura, se mezclan con la fe, pero hay una evaluación, ¿por qué? Porque se evalúa un contenido, se evalúa un conocimiento, y por tanto es académico. A diferencia de la catequesis es una formación espiritual y no tiene una evaluación, simplemente se te prepara, digamos, para ser mejor cristiano, ¿no? Pero la religión católica no se te prepara para ser mejor cristiano, se te prepara para que conozcas qué es la fe cristiana, perdón, y por tanto es una cuestión que otorga, digamos, tanto a la familia como a los alumnos, pues una formación que es buena, porque el conocimiento es un bien para en sí mismo, ¿no? Lo que consideramos también respecto a este punto es que la religión católica, como ya se hace, como ya está contemplado así en la ley, se debe proponer con libertad. Y se debe proponer con libertad porque, bueno, porque hay personas en las que se pueden sentir incomodados por cuestiones personales y, por tanto, se les respeta. Pero es justo también, por tanto, respetar a aquellas personas que desean recibirla.
Uh-huh. Marco.
Sí, buen día. Yo... començaria dient que, en tot cas, a tota religió, tota, pertany a una institució privada aliena als poders públics, institucionals, estatals o de qualsevol índole, no? Per tant, aquí, si això ho lliguem una mica amb la idea que ara s'explicava, no?, de que les famílies tenen la llibertat d'escollir, és una manera d'individualitzar la demanda sobre l'oferta educativa, no? Per tant, si nosaltres ens donem compte que les famílies escollin quin ha de ser el model educatiu dels seus fills, però llavors aquí tenim ofertes privades, tenim inclús ofertes concertades, que no obrim aquest debat avui, però la concertada moltes vegades té recursos públics darrere i proposa un model educatiu que és segregador, és parcial, com d'altra banda estava criticant des del PP, no? Com podria ser que està fent l'escola pública des de l'esquerra, no? Una mica tot aquest discurs que es fa. Creiem que l'àmbit de la religió és una qüestió a tractar en la intimitat de la família, com moltes vegades els mateixos partits que ara surten a defensar doncs, aquesta polèmica i aquesta qüestió moltes vegades s'afanyen a dir, no? El que vol la meva família, el que vol els pares pels seus fills, no em fiquin les mans de l'Estat. Bueno, doncs no us fiqueu les vostres mans i les vostres demandes parcials, individuals i particulars en tota una xarxa pública d'educació com és l'escola primària, en aquest cas del Collserola, o la xarxa en general, no? L'educació pública, al nostre parer, ha de ser laica, no ha d'encabir cap tipus de religió. Si el que volem és fer una educació en valors, hi ha moltes assignatures que s'han fet al llarg dels currículums educatius, que és cultura en valors, s'ha fet ètica més en el passat, diguem-ne. Podríem plantejar un estudi de valors i principis culturals de les diferents societats que composen, diguem-ne, la humanitat, no? Però l'estudi de la religió en si, al final el que està fent és apropar-te a una institució que, com dic, és privada i aliena als poders públics, no? La regidora Ardit deia que no té cap mena de problema en posar la religió en els centres educatius públics i ho ha comparat amb filosofia. Perdoneu, però filosofia és la història i l'estudi del pensament de la humanitat i la religió és una altra cosa, no? Perquè la religió va vinculada a unes creences, un sistema de valors i a tota una història d'una institució que també, doncs, també té el passat que té. Filosofia és història i estudi del pensament i aquí també s'estudien autors que han sigut molt creients d'una o altra religió, però s'estudia a través dels coneixements i els desenvolupaments teòrics una mica que els diferents filòsofs al llarg del temps doncs, han anat posant sobre la taula. Nosaltres això, creiem que la religió ha de formar part de l'espai particular i íntim de les famílies i que l'escola no hauria d'impartir cap tipus de religió. M'agradaria veure que els que defensen que la religió catòlica pues, pugui ser explicada, què passaria si haguessin sigut musulmans en aquest cas, si estarien posant el crit al cel, perquè sempre fan la comparativa des de la inversa, m'agradaria saber si això en aquest cas els semblaria bé. En tot cas, nosaltres l'escola pública ha de ser laica.
Marcos.
Bien, nosotros, mi grupo municipal, Vox, en este caso, pues justificamos la enseñanza de la religión católica en la escuela pública básicamente por tres ejes muy claros, ¿no? El primero, porque tiene una base legal, es decir, es un derecho constitucional basado en el artículo 16, basado en el artículo 27, ¿no? Donde se reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones, ¿no? Otro eje importante, que no es poco, la base legal, es el valor cultural y patrimonial. Nosotros y muchísimas estudios corroboran que la religión católica es y ha sido parte central en la historia, el arte, la literatura, la identidad cultural de España y no solamente de España, sino de toda Europa.
Tot això ja és de socials, és de cultura i valors, i tot això a història apareix. O sigui, no s'obvia la religió de la història de la humanitat.
Marcos, si vols, acabo d'exposar la meva idea i després entrem en debat, si vols. El segundo eje pues, es el valor cultural y patrimonial, ¿no? Pues lo he dicho, ¿no? Que la identidad cultural de España y Europa no se entiende sin la religión cristiana, en este caso católica, ¿no? Por lo tanto, los estudiantes, para entender e interpretar todo lo que les rodea culturalmente, pues es necesario que conozcan la religión cristiana, en este caso católica, ¿no? Y otro tercer eje que justifica la enseñanza, que para nosotros la religión católica es fuente de aprendizaje de valores. Valores que consideramos que son indispensables para la correcta formación de las personas. Y que estos valores repercuten directamente en la sociedad, de forma positiva. Con lo cual, nosotros entendemos que una sociedad descristianizada, como se está durante estos últimos tiempos imponer, pues repercute negativamente en la sociedad, ¿no? Básicamente, nosotros también tenemos muy claro que la educación tiene tres patas también muy importantes, basadas en la dimensión académica, otra que es la dimensión física, que es el cuerpo. Evidentemente hay que ejercitar el cuerpo, y para nosotros también hay una pata más, una dimensión más, que es la formación humana y espiritual. Y para nosotros esto es indispensable, ¿no? Con lo cual, con estos tres ejes, pues yo creo que es indispensable la enseñanza de la religión católica, ¿no? Y por lo tanto apoyamos completamente a estos padres, y ya lo hemos expresado. Ayer hicimos un vídeo donde pues poníamos incluso a disposición de estos padres todo nuestro departamento jurídico en el caso que lo necesiten, ¿no? En el departamento de Vox.
Ramón.
Sí, disculpeu. Bé, se'ns ha acusat des del Partit Popular d'ignorants a l'esquerra, no?, per d'allò, i a mi em sembla que s'ha demostrat en les intervencions del PP i també de Vox que la ignorància no està precisament a l'esquerra, perquè es diu que sense la religió no s'educaria en valors. Jo crec que els valors es poden educar de moltíssimes maneres, no només a través de la religió. Es diu que sense la religió, sense l'ensenyament de la religió, no es podria explicar la història de la identitat europea i espanyolitat, i no és cert. És a dir, nosaltres
no
estaríem d'acord... Sí, sí que es pot.
No.
Bueno, doncs d'acord, mira, jo no he estudiat religió mai, i en canvi sí, he fet la catequesis, i per tant sí he estudiat el dogma, i sí sé, conec perfectament la història de la identitat del nostre... L'entenc bastant millor.
Està basada en el cristianisme.
Millor que tu, segurament.
Bueno, no ho dubto.
Vale, em deixes parlar? O...
Sí, ho dubto.
Sí, pares tu?
Bueno, si em cites, pues jo tinc que respondre, no?
No, està parlant. Sí.
Bueno, llavors, primer això, que no, desconèixer, és a dir, pensar que la resta de continguts que es poden donar en el sistema educatiu no contemplen ni valors ni contemplen història de les religions. I després també un altre element d'inexactitud o d'ignorància és analitzar l'educació pública com un element acadèmic. És a dir, a l'educació pública, per sort, a la primària, en els últims anys, ha passat a ser un... No és un element només acadèmic. L'acadèmia es dona a la secundària, es dona en altres nivells. En l'educació primària, el que s'està fent és garantir el desenvolupament integral dels infants, és fomentar el pensament crític, i és que els infants desenvolupin les habilitats essencials per poder viure en societat i per poder entendre el món bueno, tal i com funciona. Per tant, aquest és el gran problema. I jo crec que és una sort, ho ha dit abans la Mireia al principi, que tinguem escoles com el Collserola que han aplicat des de fa uns anys un mètode innovador pel que fa al sistema educatiu, que es deixen, no?, d'assignatures, que es deixen de compartimentar els estudiants per d'allò. I ara, una reivindicació d'aquest tipus el que fa és replantejar aquest sistema, i, per tant, suposarà una reducció de l'estàndard, diguéssim, del nivell educatiu en aquesta escola per tot l'alumnat, no només per aquells que vulguin fer religió, per tal d'incorporar això. Llavors nosaltres, bueno, ja fa temps que ho vam denunciar, ja al gener em sembla que quan va sortir el tema ja vam fer un article sobre el tema, i a més ara, doncs, tenint en compte doncs, que la direcció del centre doncs, ja ha informat a les famílies doncs, que això sembla que anirà endavant, hem fet unes preguntes al Parlament de Catalunya, perquè efectivament la competència és de la Generalitat, per veure com es... quin és el paper de la Generalitat pel que fa en els centres, no?, com el Collserola, que efectivament tenen un mètode innovador i que han innovat, no?, pel que fa als mètodes educatius. Quin és el posicionament de la Generalitat respecte a això? Perquè aquí no oblidem, és a dir, estem agafant una persona que sí té formació en educació però que ha sigut designada pel bisbat, i l'estem incorporant en el claustre de l'escola, en el claustre d'una escola pública, no?, i que evidentment donarà classes de religió, però també estarà al claustre fent la resta d'elements que fan el claustre, no? I per tant això té un efecte també en el projecte educatiu de tota l'escola, no? Jo crec que són elements que sobre els quals hem de reflexionar.
Carme, havies demanat segon torn ja.
Jo volia remarcar que no he parlat de la religió com a assignatura, sinó que se doni formació en religions en general.
Però això es fa, no, Carme? És a dir, la història de les religions és una cosa que es dona i no, i no és un...
Però, i valors... Acabar, i... Que pot estar sola, pot estar integrada amb altres assignatures...
Però l'assignatura que es dona ara és dogma, no és història de la religió. És dogma de la religió,
sí,
és l'Evangeli.
Sí, això és el que... El
però no s'ho volen els pares, eh?
Jo dic el que la proposta...
Que ho facin, que ho facin, sí, hi ha altres escoles,
a la veritat. Jo parlo de la meva proposta.
Hi ha catequesi, hi ha moltes...
Jo parlo de la meva proposta...
Jo parlo de la meva proposta...
A mi em sembla molt bé que els pares ho vulguin.
Parlo de la meva proposta... I a més, bueno, sí, també és una forma, no l'única, naturalment que no, també és una forma d'educar en valors, i també es pot oferir, si és el cas, i això ho podem proposar a la Generalitat, que es faci fora de l'horari lectiu, per què no? Tu pots garantir igualment aquesta formació religiosa i treus aquest professor del claustre, a lo millor, i el poses com si fos, entre cometes, un extraescolar. Estàs garantint drets, estàs garantint també, doncs, el projecte, preservant el projecte de l'escola.
Ara continuarà el Marco, que és el que ha demanat el torn. Un moment, Marcos, tinc una pregunta. Aquest supòsit que posaves ara sobre la taula de poder demanar que la religió bueno, es faci fora de l'horari lectiu, és possible? Coneixeu d'altres centres que el departament ho hagi permès?
No conec d'altres, però bé, vull estar...
Perquè ens consta que les famílies estarien interessades potser en aquesta solució, eh?
Això és la Generalitat qui ho ha de dir i també l'escola, naturalment, no?
Uh-huh. Vale. Però... Marco.
Jo, a veure, sota tota aquesta qüestió, dels partidaris de defensar la inclusió de la religió i l'estudi del dogma, com deia en Ramon, a l'escola, és la defensa més parcialitzada que hi ha en nom de la llibertat. O sigui, primer que totes les religions pregonen valors i hi ha un problema que són les interpretacions que la societat i les persones que es congreguen al voltant de les creences fan d'aquestes religions. Només per això, jo hauria de tenir clar que la religió, com a estudi, ni tan sols acadèmic, no hauria de tenir espai a la xarxa d'educació pública. El que no vol dir que la gent sigui lliure de voler que els seus fills, les seves famílies i els seus entorns comunitaris puguin anar a fer el que vulguin en relació a qualsevol tipus de religió. Això és el primer que hem dit. Hi ha oferta educativa privada per això, i si no, és una cosa que també es pot fer a casa. L'aprenentatge en valors és una cosa que es fa des de fa molts anys a l'escola pública i ha modulat en funció de cada currículum i cada llei educativa. Ens podríem discutir molt sobre quina és la millor manera o quina és la més idònia, diguem-ne, per això les lleis educatives canvien tant. Perquè no és, com diran des de la dreta i l'extrema dreta, és que l'Estat imposa tal. Si les lleis han canviat tant durant tants anys educatives perquè realment no estem d'acord com a societat que a través de les institucions públiques decidim com ha de ser aquesta educació pública. Per tant, és una cosa viva. El que, insisteixo, l'aprenentatge en valors, l'ètica i l'estudi de principis humans no van de la mà de l'estudi de cap de les religions. En aquest sentit, és absolutament flagrant condicionar l'oferta educativa de la xarxa pública en funció de les demandes d'unes famílies. Això altera tot l'ordre del sistema públic que ens hem dotat entre tots. És a dir, el que jo deia, que ens estàvem posant d'acord a nivell de lleis estatals, de lleis autonòmiques i de desplegament educatiu a nivell català i municipal, no pot ser que per un grup de famílies s'alteri tot això, alteri els currículums interns de les escoles, subscric el que es deia abans també, que és molt problemàtic com encaixar aquesta assignatura, tot i que estigui reconegut a nivell legal, per com funcionar el conjunt de l'escola i de tots els nanos que no han decidit això, que les seves famílies no han decidit això, però s'ho menjaran amb patates. És que això és el més antidemocràtic que hi ha. I per últim, m'agradaria sí fer dir-li al govern, perquè aquí ja us he d'ajuntar a Junts i Esquerra, que sou els que governeu, el govern ha de defensar a l'escola pública. I aquí nosaltres no tenim la sensació que estigui passant. Les divergències que hi ha entre els dos partits s'han vist en aquesta tertúlia. Nosaltres ho hem denunciat, diguem-ne, en altres ocasions, que les divergències polítiques entre els dos partits fan que la política en qüestió d'un àmbit sigui erràtica, i en aquest sentit, doncs, ho estem veient. La regidora ha dit, en termes educatius, a nosaltres ens ha decebut en moltes situacions en relació a l'educació, amb el tancament
sempre
de línies...
Sempre estem amb descalificacions, i això no és el motiu de la tertúlia.
No és una descalificació.
No és descalificar-te, Carme.
Crec que estic sempre tan assertiu. O sigui, ens ha decebut en moltes qüestions que el govern coneix abans que la ciutat santcugatenca sobre el que passarà l'educació. Tancar línies, el govern ho sap, molts mesos abans. La situació del CAR, que va explicar el CAR al Consell Escolar Municipal, el govern ho sap des de molts mesos abans.
Ara, no, de mesos... Ni,
bueno, abans que nosaltres, segur.
És que, clar, si es diuen mentires, així no anem bé.
Bueno, doncs ara ho explicaràs. Okay. La situació de les escoles bressols, el mateix. I ara mateix, doncs la veritat, ens agradaria que la regidora d'Educació estigués defensant doncs, la xarxa d'escola pública, laica, en comptes de fer una mica aquest batibull de dir, bueno, tampoc em sembla tan malament. No.
Ara estem parlant com a partit polític, no com a govern,
sí,
i el govern s'empara també amb la llei, la normativa, començant per la Constitució.
La llei és el subterfugi perfecte, en el nostre cas.
Com a govern, la Constitució empara aquest dret. Com a Junts, puc dir la meva opinió, com a govern, la Constitució empara aquest dret.
I a vostès ja els està bé, és el que estic dient.
No,
i per això
no
hem de ser pel posicionament que vostès tenen en relació a aquesta qüestió.
Aquí no puc pronunciar, vull dir, ells tenen dret i no puc dir una altra cosa. És que és així.
Però tu ets regidor d'Educació, si té un projecte educatiu en relació a la ciutat...
Puc proposar alternatives, que és el que he fet.
Bueno, si són en la línia del que ha explicat, a nosaltres de seguida ens hem semblat bé.
Gemma, que havies demanat el torn.
No, una mica el debat està obert i és evident que genera incomoditat, sobretot. Jo volia comentar o ressaltar el que ara deia el Marco a nivell de valors, no? Doncs, uns valors que existeixen a l'escola, que fa molts anys que s'han anat transformant, però al final vull destacar un que també és el respecte a la diferència, i en aquesta taula hi ha persones que no sempre la respecten, i és una qüestió doncs, també de valors. I lligar-ho amb el que passaria si les famílies organitzades que demanen la religió a les escoles serien, efectivament, doncs, de religió musulmana, que és la que sovint es veu afectada en aquest cas, i el Marcos està escrivint quina serà la següent intervenció, però sí que va manifestar ahir que posava a disposició els serveis jurídics del partit, etcètera, per la religió catòlica, que pot semblar bé o malament, però m'agradaria veure si ho faríeu per altres conviccions.
O la budista, o la hinduista, no?
Exacte,
tan
sí.
Tan pròpia d'Espanya i d'Europa, no?
Bueno, és la realitat, la és la realitat cosmos, que tenim, sí, és la realitat actual
si
que tenim
a les escoles.
M'agradaria veure si realment...
Té tot el sentit del món, el que dius.
Queda clar i és evident que no seria... No, no es predisposaria d'aquesta manera. Quan estàvem parlant... Quan estàvem parlant de la religió i de les conviccions individuals. Bé, dit això, si em permet Mateu, doncs tornem una mica a la qüestió inicial de la meva intervenció, que eren aquests valors, el fet de tornar a plantejar potser un espai que sigui específic per una religió concreta ens faria evident doncs, tornar a fer espais de segregació a les aules, que això és una de les qüestions que s'està abordant i s'està intentant combatre intensament, no? Què passa amb les aules d'acollida, què passa amb les necessitats educatives especials, etc. Doncs seria un espai més que faria, doncs, a veure com acaba organitzant-se el centre, però que possibilitaria doncs, un espai de segregació novament quan s'ha estat fent molta feina i molt esforç per evitar justament això, no? El que pretenen les escoles és que siguin les escoles públiques generar espais laics i confessionals justament perquè tots els nens i nenes vinguin de la tradició familiar que vinguin a nivell confessional doncs estiguin en un marc, no? El més neutre possible, evidentment cadascun des del seu àmbit amb el seu respecte a les seves conviccions, a les seves tradicions, al seu viure el dia a dia les creences familiars, no? I aquí és on tenim aquest xoc de, no sé si dir-li d'interessos o de realitats, no? Que serà difícil i que preocupa. Jo crec que és la preocupació més gran que ha de tenir tant el centre com l'Ajuntament, com el Departament, del veure com s'evita aquests espais de segregació novament per garantir doncs, això, la convivència, la normalització, no?, de les conviccions a dins del marc el més aconfessional possible, justament per possibilitar aquest respecte, com deia, a la diversitat. I aquí és on hi ha la grandíssima dificultat. I l'escola pública doncs, es deu trobar, doncs, a més amb aquesta situació doncs, de contradicció, per una banda la llei, però per l'altra la realitat a les aules. No? I aquí és on tenim feina a fer per evitar, jo crec que aquest és el concepte clau, la segregació per un motiu més. No?
Mm-hmm. Marcos.
Gemma, el debat provoca incomoditats, dius tu. A mi me llama mucho la atención porque os provoca tantas incomodidades la religión católica. O sea, es evidente, ¿no? Parleu de respecte a la diferència. A mi és que me hace gracia, o sea, cómo utilizáis y cómo tergiversáis las palabras cuando os interesa. Habláis de respeto a la diferencia. ¿Dónde está el respeto a la diferencia? Habláis de segregación. O sea, pero si sois los primeros que estáis todo el día segregando y diferenciando y etiquetando, democracia, os llenáis la boca de democracia, ¿dónde está el derecho constitucional, que hay una base legal que ampara estos padres?
Sí, yo he dit,
no sois la democráticos si no estáis avalando estos derechos. Ramón, no solamente los derechos amparan los derechos LGTBI, también hay otros derechos que son muy importantes para el resto de la población, exacto, constitucionales, y que también hay que defender, igual que los derechos LGTBI, en su caso, si son así legales.
De esos hoy todavía no he hablado. Interesos,
pero ¿por qué os llama tanto? O sea, a mí me llama mucho la atención. Bueno, al final estamos hablando de educación, ¿no? Entonces yo vuelvo a insistir en que la influencia del cristianismo para entender nuestro mundo, el mundo actual, ¿no? El calendario, las fiestas, los nombres, los años, los días, las costumbres, nuestra cultura, nuestra tradición, está completamente fundada y en base al cristianismo. El pensamiento, la filosofía, la literatura, la pintura, la arquitectura, las leyes, las constituciones, derechos humanos están influenciados por el catolicismo. Valores como la dignidad humana, el perdón, la compasión, han sido inspirados en el catolicismo. ¿No es suficiente base importante para entender nuestro mundo? Nuestras costumbres, nuestra identidad. Gemma, tú hablas de si la religión musulmana, si nos pondríamos así, cuando unos padres exigen la religión musulmana.
Sisplau.
¿La religión musulmana es la propia de Europa y de España? ¿Y qué no? Que es la cristiana. No. ¿Por qué tenemos que promocionar siempre? Pues, ¿por qué Esquerra siempre está promocionando la base islamista? No, ¿por qué os interesa tanto destruir el cristianismo y promocionar el Islam? ¿Por qué os interesa tanto?
Ara, Marcos,
estáis
moment.
Todo el día
promocionando. Al presidente de Esquerra Republicana,
y el cristianismo
no t'equivoquis,
por una religión que no és pròpia d'Europa, no és pròpia d'Espanya.
Però què vol dir pròpia?
De nuestra identidad, de nuestra
matriz. La teva
ciutat se llama Sant Cugat, Gemma. T'ho explico per què? Tinc que explicar per què es diu Sant Cugat, la nostra ciutat. Quina és la base? D'on ve que es digui Sant Cugat? D'un sant cristià catòlic. Sant Cugat va créixer al voltant d'un monestir catòlic.
Mirem una mica endavant.
La cultura, jo parlo com em dóna la mà, Ramon.
Tu parles de la teva forma. Parla amb respecte.
Jo parlo sempre amb respecte. Jo parlo amb respecte, jo parlo com em dóna la gana. A mi no em tens que dir com tinc que parlar.
Clar que et puc dir com vull que em parles.
Mirem una mica endavant. Fem una cosa, acaba el Marcos, que és el que li queda, i seguim amb la ronda.
La nostra cultura, la nostra base, i la nostra ciutat té una base catòlica cristiana. No es pot entendre l'educació i la cultura i la història, la filosofia, el pensament. Tot això és educació. Per entendre les coses, tenim que ensenyar religió catòlica.
Vinga, Ramon, que havies demanat tu la paraula.
Que em recomposo.
Jo li puc fer una frase, si vols. Jo només demanar-te, Marcos, que mirem una miqueta endavant. És evident que la història és la que és i que tenim la tradició que tenim, però és cert que el món globalitzat en el que vivim hem anat incorporant diversitat de tot tipus.
La pròpia
és la cristiana. I aquí, no, la teva pròpia,
no,
individual.
No, l'europea, sí. L'espanyola.
No.
Sí.
I aquí jo et demanaria que obris una mica, miris una mica endavant.
Estan defensant el teu pensament. I si no canvia de vida el teu calendari, no, les teves festes, el diumenge treballa, perquè el diumenge,
no estem parlant
el diumenge
de mi,
és el dia,
Marcos,
de descans
cristià. No estem
cristià.
Parlant de mi.
Home,
estem
és que la teva vida està basada en valors cristians.
Vinga, i tot el Ramon, va.
Sí, sí. I
com és? No ho hem negat, això, en cap moment.
És que si hem de complir tot el que la religió ens diu que fem, també aniríem d'una altra manera.
Sí, els comunistes diuen.
Igual no, bueno, és igual, mira. A veure, tornant a d'allò. Jo, a mi em sembla que unes famílies, el que dèiem, que unes famílies requereixin, no?, demanin que s'eduqui o que es faci religió a l'escola, em sembla molt lícit, evidentment legal, i ho empara la llei com ha de ser, efectivament, i tal. Ara, penso que tant que parlem de la llibertat de centre, no?, per escollir el seu projecte educatiu i de més, aquestes famílies han triat un centre on no es feia aquesta assignatura. I per tant, i a més, tenint en compte que en la mateixa zona educativa hi ha dos centres que són plenament catòlics, o sigui, no?, en els seus valors fundacionals, i segurament altres escoles públiques on també es dona hi ha religió. I per tant, l'elecció, no?, per part dels pares existia ja abans, diguéssim, de que reclamessin que això es fes en aquesta escola. I a mi el que em preocupa, perquè parlàvem també del tema de la inclusió i de que són drets per tothom i de més, no? Em preocupa que, per exemple, un infant que té necessitats educatives especials, que necessita, per exemple, un psicopedagog que l'acompanyin a la seva escola, són els pares qui han de pagar aquest psicopedagog perquè l'educació no se'n pot fer càrrec. Però, en canvi, un element que té més a veure, doncs, amb les conviccions personals i íntimes d'una persona, sí que ens n'hem de fer càrrec entre tots. Doncs mira, això a mi no em sembla bé.
Doncs un dret.
El Carlos.
Sí, jo crec que el que està en debat, en el fons...
És un error de l'administració.
Jo crec que el que està en debat, en el fons, és sobre una visió positiva o negativa, no?, del que és l'Església Catòlica, no? Jo continuo defensant el que dèiem abans, no? La religió catòlica és una formació intel·lectual, és un coneixement, i nosaltres considerem, doncs, que és important que un infant, si així ho consideren també els seus pares, doncs, pugui diferenciar entre què és un monestir, una basílica, una església, una catedral, què és l'Evangeli, quina és la història de la salvació, quina diferència hi ha entre l'Antic Testament i el Nou Testament, quines parts té l'Antic Testament, què és un profeta. És les arrels de la nostra història, més enllà que ara la història estigui, com s'explicava, doncs, esdevenint...
El tema de la salvació, per què és important per entendre el món?
Bueno, perquè Europa es construeix sobre quatre pilars, no? El primer és Grècia, que ens otorga, diguem, la cultura, l'art. El segon és Roma, que ens aporta el dret.
Sí, però la història de la salvació...
Sí, ja t'ho explico, t'estic explicant. El tercer seria, doncs, els pobles germànics, que ens aporten també una organització política molt concreta, i per això Europa ha sigut monàrquica en la seva gran part de la història, no en la seva història recent. I, en tercer lloc, doncs, Jerusalem o Israel, si vols dir així. Israel fa que nosaltres, que som espanyols, que som catalans, que som europeus, doncs, tinguem unes conviccions morals, una forma de relacionar-nos, unes creences, més enllà que practiquem o no la religió catòlica. Aquestes creences... Però
aquestes conviccions també poden venir per altres bandes que no les
sí,
has dit.
Estic
per exemple, l'islam. També té un efecte
estic
a la nostra societat.
De fet, l'islam és una cosa que deriva del cristianisme, no?, com bé sabràs. Per això és important, per tant, saber també aquesta història. Per què? Perquè després doncs, un pugui elegir lliurement. Nosaltres el que defensem en la religió catòlica, insisteixo, no és que l'alumne se l'avaluï de la fe. A mi això és una cosa privada, és una cosa íntima. Per això s'ha d'aprovar. Què s'aprova? S'aprova uns coneixements, no? Com et deia, doncs saber que és una encíclica, saber que és la doctrina social de l'Església, la importància que ha tingut, per exemple, la Rerum Novarum del papa Lleó XIII en el que és la política actual. Per què el papa de Roma és, a part de papa de Roma, bisbe de Roma, és cap de l'Estat? Per què nosaltres celebrem la Setmana Santa? Què va passar la Setmana Santa? Tu imagina't que vas pel carrer amb un infant que no ha rebut cap tipus de formació i veu, doncs, una processó. Ha d'entendre el que ha passat. Ho deia també
però
el local...
Jo no he rebut aquesta formació i ho entenc perfectament.
Tu sí, però,
sí,
però igual...
I molts infants igual. És que estàs obviant que penses que les assignatures com història, com filosofia i tal, no s'expliquen totes aquestes coses. I sí s'expliquen.
Bueno, sí. Jo crec que no.
Sí, jo sé perfectament la diferència entre un monestir i una basílica.
Jo crec que
sí,
no.
Perfectament. Bueno, doncs vale. Tu creuràs que no, però, no, però jo t'asseguro que
no,
sí.
No.
Llavors entenc...
No, però jo no estic parlant de tu, jo estic parlant de l'educació.
No, jo, jo també estic parlant de l'educació en la que jo m'he educat.
Perfecte. I l'educació, com bé defensàveu, com bé argumentàveu, doncs és una educació molt canviant, i l'educació que hem rebut nosaltres, el que estem aquí a aquesta taula, doncs és diferent, no? Aquest marc competencial, que a vosaltres igual us pot semblar molt bé, és una cosa que ha desdibuixat, no? I també està en part del debat, doncs, els continguts. A mi m'agradaria dir que hi ha coses en les que no estic d'acord, en les que no voldré entrar, però sí que és veritat que hi ha una que és important, no? Que no s'ha de discriminar. A mi m'agradaria focalitzar el debat en una cosa que jo considero que és veritat i que crec que avui ha sortit aquí el debat, no? I és que hi ha una persecució real, i avui s'ha vist un altre cop, a l'escola cristiana per part de les institucions i per part d'una societat que cada vegada és més anticlerical. Curiosament, els partits que representen aquests abanderats de la llibertat, per mi és una llibertat mal entesa. perquè és malentesa. És malentesa perquè és la seva llibertat. Bueno, jo no ho considero, això em passa a mi, jo no estic parlant de mi. Si tu tens un altre pensament, no t'ho respecten. Hi ha una discriminació. Per què? Perquè els seus dogmes són impositius. No a l'escola cristiana, no a la separació de sexes, no al castellà. És la doctrina del no, és la doctrina que professen pues, alguns dels que esteu aquí, no? Nosaltres preferim la llibertat real. I nosaltres diem sí a aquella cosa, aquella educació que desitges tu pels teus fills. Estigui jo d'acord o no. Si tu vols portar, per exemple, els teus fills a una escola per projectes, jo no ho faria. Però fes-ho, perquè jo crec en la llibertat d'educació.
Vosaltres, en canvi, deixem acabar... L'escola que funciona en projecte.
Deixem acabar. Vosaltres, en canvi, dieu que no, que l'escola ha de ser única. Ha de ser escola pública, ha de ser anticlerical, i qualsevol cosa que pugui anar en contra de la religió cristiana, a por ello.
No
a por ello. Per què? Perquè segregats per sexes, ui, no, jo no crec en això, per tant, tu no ho facis. Bueno, deixeu la gent que faci el que vulgui. Per què vosaltres heu de ser els legisladors, els jutges que decideixin l'educació dels pares? Per què? Perquè us creieu déus. Aquest és el problema.
Marco.
Jo crec que el concepte d'un dia podem fer una tertúlia sobre més filosòfica, m'agradaria, sobre el concepte de llibertat, perquè deixar la gent que faci el que vulgui, doncs podem acabar l'esclavisme. Vull dir, podríem regular-lo, eh? Vull dir que hi ha formes, inclús hi ha formes de treball actual que estan en l'àmbit de la no regulació i rossen segurament l'esclavatge o situacions de vulnerabilitat extremes. Per tant, això de deixar que cadascú faci el que vulgui, crec que no és un bon concepte per entendre la llibertat en el conjunt de...
Millor que la gent faci el que tu diguis, no?
No, jo no dic que... Jo dic que ens posem...
No, és el que estàs dient tota la tertúlia.
Jo no he dit això. Jo he dit, i t'anava a posar exemple, jo no sé quines escoles heu anat, ni el Carlos ni el Marcos, però moltes de les coses que has dit te'n puc dir assignatures on ens expliquen aquestes coses i que jo les sé, em ressonen més o menys, o les he après per aquestes qüestions. Història, història de l'art, història de la literatura, sigui espanyola, catalana, llatina, filosofia, socials. Totes aquestes assignatures contemplen l'aprenentatge dels valors històrics, socials, que han conformat al llarg del temps i dels segles la història de la nostra societat. El que passa és que no es fa des de la matriu que vosaltres proposeu, que és que la religió catòlica sigui l'única base del coneixement per als infants del futur, no? Que són els que els hem d'ensenyar.
L'única no, la que llegeixin les famílies. Bueno,
des de Vox explicaven...
Que escollin les famílies.
Si parlem tots alhora, no se sent res. Vinga, Marco, acaba.
Després han posat molt d'exemples, que si el diumenge, el dia del senyor, mireu, aquí no es feien vacances el cap de setmana fins que no va haver-hi vagues de classe treballadora que van posar una jornada laboral de les 8 hores.
El diumenge es treballava.
El diumenge es treballava. Amb la tertúlia que pot estar escoltant avui, jo crec que hi han hagut traces de fonamentalisme amb moltes intervencions, que evidentment, home, és bastant clar. I crec que hi ha una qüestió que, parlant d'imposar, que es fa servir molt des de la dreta, jo torno a insistir, que és el debat que ens ha portat a la tertúlia aquí. Hi ha unes poques famílies que és veritat que hi tenen el dret legal emparat per fer la demanda que han fet, però que estan alterant el conjunt de la proposta educativa i curricular d'una escola en concret a demanda d'unes poques. O sigui, això no és ni democràtic ni és consensuat. Que sigui un dret, no,
però, sí, però
esteu,
que l'exerceixi.
Esteu parlant tota l'estona d'imposar coses i aquí qui ha imposat alguna...
Però si ets tu que vols imposar treure un dret a una...
Jo no estic dient això.
No treure el dret a ningú.
A veure, si ens entenem. Estic dient que...
És no deixar-li fer, no, Ramon?
No, el dret el tenen. El dret el tenen. Que el vagin a fer.
Tancarem micros. Roc, baixa'ls el micro perquè no em contesten, no em fan cas. Ens queden 3 minuts. Deixem acabar, sisplau.
Jo estic dient que...
Marco, i parla la Carme i s'acaba la tertúlia.
Una qüestió absolutament ja quantitativa per no entrar en qüestions de fons, ni identitàries, ni de creences, ni de fe. Estem parlant de que la llei s'hi ho empara, però aquí hi ha unes poques famílies que van a un centre educatiu de la xarxa pública d'aquesta ciutat, una escola de primària, recordem, és necessari també incloure segons quines assignatures a una escola de primària, que els nanos tenen fins a 12 anys ja.
És educació?
Al meu parer, crec que no hauria d'entrar al currículum educatiu per tot el que he explicat. Però unes poques famílies estan condicionant el conjunt de la xarxa, el conjunt del currículum educatiu de l'escola Coixarà. I a mi això no em sembla ni democràtic ni de consens.
Carme, acabem amb tu.
Bé, jo volia, ja que la Gemma ha introduït el tema de la segregació, voldria apuntar per què les altres religions no hi ha demanda de les altres religions. Alguna com l'evangèlica, potser perquè no hi ha prou demanda, no es fa. Però jo crec que d'islàmica i de jueva hi ha hi hauria prou demanda, però no es fa la demanda. Llavors, si hi hagués aquest cas...
Centres, hi ha centres on sí, es fa, sí, Carme. Hi ha centres on sí que s'educa això, i no passa res. I està bé.
En el Collserola no.
En el Collserola no.
Però si hi hagués ara mateix una demanda també d'evangèlica o d'islàmica o tal, llavors...
Aquesta sí, no?
No, no, totes s'haurien de fer. La catòlica també. No ho has entès. No, és que la catòlica s'haurà de fer. No, no ho has entès.
Bueno, l'última cosa...
Si fos musulmana, tots estarien recolzant.
L'última cosa que volia dir és que... L'última cosa que volia dir és que hi ha coses que s'hi segreguen, com és, per exemple, el portar el vel en les aules i altres símbols religiosos, i amb això sí que junts hem presentat una moció. Val.
Val. A la vista està que la tertúlia ha estat bastant moguda, sou 6 persones, 6 opinions diferents. Ens podem imaginar, doncs, el malestar que hi ha al col·le entre 500 famílies. Uh-huh. Esperem que es resolgui, farem seguiment tant de la proposta al Parlament, de la moció, dels vostres posicionaments. Estarem al cas. Nosaltres no tenim temps per més, us donem les gràcies per haver participat a la tertúlia i la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, l'actor i director de teatre Àngel Llàcer serà el pregoner de la Festa Major d'enguany, tal com ha publicat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. Nascut a Barcelona el 1974, Llàcer, que viu actualment a Sant Cugat, es va fer famós gràcies a la seva participació com a professor a Operació Triunfo. Compta amb una extensa trajectòria tant en la televisió, en programes com Tu cara me suena, com en el teatre, on destaquen obres que ha dirigit com Jerónimo Stilton i El petit príncep. Actualment presenta el concurs de 3CAT, Soc i seré. Carnisseria Corral commemora 100 anys a la ciutat, convertit en un dels establiments més emblemàtics i amb una relació molt personal amb la seva clientela. El comerç nascut al Mercat Pere Sant el 1925 va canviar d'ubicació fa aproximadament més d'una dècada per instal·lar-se de manera definitiva al Mercat de Mirasol, un negoci familiar que viu la quarta generació i que ha anat heredant el vincle amb els clients que continuen apostant per la qualitat i el tracte proper. Tots i els avenços dels darrers anys, la presidenta d'ADE Vallès, Cristina Roniz, considera que la paritat entre homes i dones en llocs de càrrecs directius està lluny de ser una realitat. Roniz apunta en una entrevista a Cugat Mèdia que, malauradament, les dones només representen al voltant del 30% en posicions d'alta direcció, tot i les polítiques que contribueixen a millorar aquesta situació. El Teatre Auditori acull aquest dimecres a les 8 del vespre el concert solidari Amics del Clínic, Amics de la Salut. Es tracta d'una iniciativa impulsada per membres del Cors Gospel Sant Cugat per recaptar fons destinats a la investigació del melanoma, una malaltia que va colpir de prop la formació amb la pèrdua de la Salut Bueren, membre fundadora i cantant del cor ara fa un any. I Fila Zero pujarà a l'escenari de la Unió aquest divendres 30 de maig amb una nova representació d'Una pregunta a ESO, una sessió de microteatre amb textos del dramaturg José Sanchís Sinisterra, Premi Nacional de Teatre. L'espectacle, que forma part de la iniciativa Faves Tendres Teatre Breu de Fila Zero, busca interpel·lar el públic amb un llenguatge contemporani i una escenografia mínima. L'espectacle començarà a les 9 de la nit. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades. Compta amb el suport de Fer 3 i Servimat. Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
Faves comptades, és temps per parlar d'emprenedoria. Sant Cugat Emprèn és l'espai en què Cuca Fernández convida a emprenedors locals per donar a conèixer els seus projectes. I avui parlem i us expliquem que durant segles la vinya ha estat un símbol de paciència, dedicació i saviesa. Un art que es transmet de generació en generació. Però avui aquest món evoluciona gràcies a emprenedors que no només treballen la terra, sinó que reinventen la manera com la vivim i la compartim. Cuca, benvinguda.
Bon dia, així és, Carmen. Avui ens endinsarem al món del vi amb una mirada emprenedora. Fa 7 anys, impulsats per l'amor a la terra i la determinació de mantenir viu un patrimoni tan especial, van plantar vinyes i oliveres. Amb cada cep i cada olivera han sembrat el compromís de combinar tradició i emprenedoria, demostrant així que mirar enrere és la millor manera d'avançar. Us parlo de la Masia Can Vell. No és només un lloc, és una història que respira, un llegat que ha passat de generació en generació fins a arribar al present. Aquest projecte m'ànima és el somni del Jaume Vell i els seus dos fills, una família que han decidit fer reviure el camp que envolta la seva masia, una finca amb més de 500 segles de vida. Un espai que mira cap al futur, apostant per la sostenibilitat i la innovació, amb tecnologies que respecten la terra i garanteixen la seva prosperitat per a generacions vinents. Perquè conservar el llegat no és una qüestió de nostàlgia, no? Així no. És també responsabilitat. Avui la masia és molt més que un projecte agrícola, és una manera de tornar a les arrels sense renunciar al futur. I per això us he convidat el Jaume Vell, propietari de la Masia Can Vell, que la primera pregunta que vull fer-li és a què sap el vi de Sant Cugat?
Bueno,
Bon dia a tothom. Que t'han deixat així, t'han llançat a la plaça. Com...
Bueno, pues escolta...
Bé avisat, eh? Sí. Aquesta pregunta aquesta no la podem la deixar passar.
Bueno, no, en principi és un vi, doncs, fresc i agradable a qualsevol moment, perquè no té unes connotacions ni molt sec ni molt dolç ni, i llavors doncs és un vi que reflecteix molt bé el lloc on estem, no? Vull dir, no sé com explicar-te més, però és un...
Parlem d'un vi blanc,
és
no?
Un vi blanc, un xarel·lo.
Tenim dos modalitats, un sí. De roure i l'altre com un vi més corrent, no?
No, mira, són dos, és el xarel·lo. I llavors un està criat amb acer inoxidable i l'altre està criat amb roure. I tots dos doncs, guarden la mateixa línia, però amb el de roure té aquestes connotacions de fusta que donen un to molt agradable, no?
Jaume, què significa per vosaltres, per la teva família, recuperar la vida al camp, aquesta vida que tant, té tanta història?
Bueno, jo he tingut la sort doncs, que al Ferran doncs, li agrada això i ho sent molt, molt profundament, i llavors doncs, per mi és una loteria de les grosses, no? Perquè omple molt, perquè tal com estava la casa i tot, doncs estava molt deixat, diguem-ho així, i llavors ara...
Hem d'explicar que esteu immersos en la recuperació de la Masia.
Sí, també.
Però ja fa temps, eh?
Sí, això clar, ho portem molts anys.
Volia preguntar-li al Jaume quins reptes s'estan enfrontant, no? Perquè això és un projecte molt emprenedor, molt engrescador, però clar, a què us esteu enfrontant?
Bueno, aquí nosaltres ara portem ben bé entre projectes i una cosa i l'altra quasi 10 anys per restaurar la teulada. Després, a l'interior de la masia, en principi, no podem fer gran cosa, doncs perquè els missals no donen per més tantes misses, no? Però, d'alguna manera, doncs, ara doncs, farem la teulada a la que... Té que vindre el paleta qualsevol dia d'aquests. Vol dir que estem al començar.
Clar, això serà un projecte... tenim un llarg plaç, no? Perquè, sí, clar, això costa... té una inversió econòmica molt gran, també.
Sí, això, de moment, mira, les vinyes ja estan plantades i ara esperem que creixin i que produeixin, no? Tampoc és una cosa que tampoc de les vinyes tampoc trauràs per arreglar tota la teulada, perquè una teulada d'aquestes se'n va a 150.000 euros ràpidament. I això, avui en dia, per a una família particular, sense ajudes de les administracions, de cap administració, perquè tothom parla d'ajudes, però, no sé, les donen a fundacions i sectors doncs, que d'alguna manera ja viuen, no? Però per una família, doncs, és una cosa molt gran.
Clar, però jo sempre, des que conec el projecte, trobo que és una cosa que és vostra, és de la família, però també és una cosa de tots, perquè parlem de patrimoni i parlem de territori. No sé fins a quin punt us sentiu recolzats per aquesta administració que potser tindria que intervindre una mica per mantenir, no? I si parlem de sostenibilitat, aquest projecte col·labora molt amb moltes idees de sostenibles, no?
Mira, a les administracions passa que hi ha moltes portes on te trucar i ningú que et digui, escolta, truquen aquesta que aquí et trobaràs a Florito, Sotanito i us atendrà sobre aquest tema. Has d'anar trucant. I llavors doncs, nosaltres ja hem trucat a diverses portes i no arribem enlloc. De manera que solució, has de tirar pel davant i fer-ho tu. I bueno, si mentrestant apareix algú de l'Ajuntament de Sant Cugat o algú ens diu, escolta, no pateixis, Jaume, que aquí a Can Vell, doncs, si heu de fer alguna cosa, mira, hi ha aquesta possibilitat o aquesta altra. Nosaltres estem oberts a qualsevol opció.
Arriba juliol i arriba la barema, no? Normalment es fa al setembre,
sí,
però aquí pel clima arriba una miqueta abans.
S'ha anat avançant, el temps, no?
El temps ha canviat molt, no? I clar, normalment sempre es collia el raïm al setembre, no? Però aquest any passat ja va ser l'última setmana de juliol. I esperem que continuem aquesta línia. Pot ser que s'allargui una mica aquest any perquè el temps s'ha refrescat una mica i tot i trobem a primers de setembre. Però bueno, per aquí aquestes dates serà.
Amb les pluges que hem tingut aquest any, que no ens podem queixar, tindrem una millor recollida, no?
Home, esperem que sí. Diu que si hi ha aigua, hi ha vi. Però, però bueno, d'alguna manera...